Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora. La construcció de l'espai cràter d'Olot puja gairebé 6 milions d'euros. Aquesta és la xifra final de les despeses que s'han executat des del 2015 fins al 22, on hi ha la compra de terrenys, l'obra i la urbanització de l'equipament. Dels 5,7 milions d'euros, l'Ajuntament n'ha pagat gairebé 2, el que representa un 34% de la inversió. L'Ajuntament d'Olot ha rebut més d'un milió i mig d'euros de la Diputació de Girona i al voltant de 2 milions procedents de la Unió Europea. Donarem un cop d'ull, doncs, a aquests comptes avui per obrir el nostre informatiu, però el dia que despunta, aquest dimarts 3 de maig, té altres continguts. La reforma del centre cívic de Ridaura queda aturada per l'augment del preu de l'obra. Neus Assín, què tal, com estàs? De nou, molt bon dia.
Molt bon dia. L'empresa que se n'havia de fer càrrec i ha acabat renunciant a causa de l'augment de preus de les matèries primeres. El consistori ja està parlant amb altres empreses i intentarà evitar que s'hagi de tornar a obrir el concurs de licitació. Amb tot plegat, l'Ajuntament veu impossible poder dur a terme la reforma aquest 2022.
L'alcalde de Ridaura és Agustí Llop.
Malauradament, anem una mica més lents del que ens hagués agradat, perquè sí que està licitat i es va otorgar a l'empresa guanyadora de la licitació, i aquesta empresa, abans d'ahir, si no recordo malament la data, va renunciar a l'execució de l'obra, degut als increments de costos de la situació actual que tots patim. Per tant, ara estem parlant amb la següent empresa licitadora, aviam si logram arribar a bon port i poder-ho tirar endavant.
Per cert, que parlant de la creació de nous espais, Olot crearà dos parcs infantils nous.
Estaran ubicats a l'Hostal del Sol i al barri de les Fonts. El consistori també preveu actualitzar el Parc de les Mores i el de la plaça Picasso de Sant Roc. Per fer-ho, es doblarà la inversió que l'Ajuntament destina als parcs infantils de la ciutat, també per potenciar el manteniment de les 46 zones de joc que té la capital garrotxina.
El regidor de Via Pública d'Olot, l'escoltem, és l'Aniol Sellabona.
Vam identificar, amb la revisió que anem fent dels tècnics, també la col·laboració ciutadana, i el que vam detectar és que necessitàvem fer un esforç més gran del que havíem fet aquests últims anys. I, per tant, el que s'ha decidit és més que doblar. Fins ara hi havia uns 20.000 euros, que eren els recursos que hi havia establerts ja en pressupost per poder dedicar aquestes actuacions, i ara aquest pressupost ha passat a 50.000. Per tant, el que esperem és poder atendre moltes més àrees de jocs, poder actuar de manera molt més ràpida.
I avui també anirem fins a Montagut, perquè una baralla amb navalles acaba amb 3 ferits menys greus a la Festa Major del municipi.
Els fets es van produir cap a les 3 de la matinada de dissabte. Dos dels ferits van ser traslladats amb ambulància a l'Hospital d'Olot i un tercer hi va arribar pel seu propi peu. Segons han confirmat fonts de l'hospital a Ràdio Olot, almenys un dels ferits va rebre una ganivetada. Segons els Mossos, els atacants formaven part d'un grup d'una vintena de joves que van assistir a la festa armats i buscant problemes amb la gent.
Anem als esports, avui dos apunts. El primer ens parla del Besalú, que continuarà un any més a segona catalana. A falta de dues jornades, el conjunt besaluenc ja ha certificat la seva permanència.
Ha sumat en els 5 partits de la fase de permanència amb un balanç de 3 victòries i 2 empats, l'últim davant els Roses amb un gol a l'afegit. En l'any del centenari del club, el primer equip entrenat per Manel Puigverd ja ha assolit l'objectiu principal de la temporada i ja pensa en la pròxima, on vol optar a millorar la d'aquest any.
La veritat és que una lligueta amb 4 equips és molt curta i no tens marge d'error, i està clar, doncs, que realment nosaltres l'hem tret molt bé. L'equip ha estat molt enter, hem jugat molt seriós, en un bloc defensiu, doncs, molt ben posat, i llavors ofensivament hem portat moltes coses bones, i al final, doncs, també, doncs, la sort també et pot acompanyar una miqueta en aquest aspecte, no? Necessites una mica de tot, i al final, doncs, el gruix de tot això, doncs, ha fet, doncs, que realment estiguem salvats ara.
I pel que fa al tenis taula, tanca la temporada amb un balanç positiu.
Els equips de lligues estatals han mantingut la categoria primera, segona i tercera. Per contra, l'equip de divisió d'honor va caure a les primeres de canvi per optar a l'ascens a superdivisió. Amb la temporada ja finalitzada, des del club ja pensen en la pròxima, on esperen repetir els bons resultats i incorporar algun nou jugador al primer equip per aspirar a l'ascens a la màxima categoria.
El director esportiu del club és l'Òscar Gallego.
Bueno, s'hi ha parlat, hi ha algun nom, però encara no hi ha res definit, no? O sigui, aviam, tenim un equip que no té cap problema per mantenir-se a la categoria, perquè els 3 jugadors són bons jugadors per la categoria, i cadascú amb el seu rol, òbviament, però bueno, és un equip per anar, entre cometes, sobrat per mantenir-se, no? Però si volem aspirar a anar a una fase d'ascens i anar amb garanties, perquè amb aquest equip sí que hi podem anar, sí que podem aspirar anar-hi, l'any passat hi vam anar, i aquest any ens hem quedat a prop.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades, cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda, sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma, 61 d'Olot, al telèfon 972. 26 96 02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
És el moment de connectar amb la policia municipal d'Olot. Com tenim el trànsit? Bon dia i bona hora.
Bon dia des de la policia municipal d'Olot. Per avui està previst un augment de la circulació a les hores punta i a les entrades i sortides dels col·legis. De carrers tallats, avui tindrem el carrer Castanyer, que estarà tallat fins al 3 de juliol. Llavors tindrem també el carrer Pou del Glaç. El tram comprès entre el carrer Closells i el carrer Josep Allats des de les 9 del matí fins a les 7 de la tarda. El passeig Desemparats des de 2:15 a 3 de la tarda fins a les 6 de la tarda. El carrer Sant Ferriol, el tram comprès entre el carrer Dolors i el carrer Pintor Galvell des de les 8 del matí fins a les 7 de la tarda. El carrer Alt d'Altura, des de les 8 del matí fins a les 2 del migdia. I de prohibits estacionar en tindrem el carrer Miquel de Servet, davant del número 15, a la plaça Clarà, davant de l'Escola Pia, des de les 3 de la tarda fins a 8:45 del vespre, al carrer Estanislau Vaireda, des de les 8 del matí a les 12 del migdia, al carrer Hospici, per desmuntatge d'una exposició, des de les 9 del matí fins a les 3 de la tarda, i al carrer Marià Llolis Pellicer, davant del número 25, des de les 7 del matí a les 4 de la tarda. Aprofitem la vilentesa per fer un petit recordatori d'alguna de les normes a l'hora de circular amb BMP, que és el vehicle de mobilitat personal, o patinet, per entendre'ns. Ús obligatori del casc, només pot anar-hi una persona per patinet, i l'edat mínima és a partir de 16 anys. No es pot circular per damunt les voreres, hem d'anar obligatòriament per bicicarrils o la calçada, no es pot consultar el mòbil ni escoltar música amb els auriculars. I en un principi, això és tot des de la Policia Municipal. Que tinguin molt bon dia.
Moltíssimes gràcies, doncs, per aquesta àmplia informació. Bon dia i bona hora.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Continuem amb la inestabilitat com a gran protagonista en l'apartat meteorològic, Neus, i amb unes temperatures que de bon matí són fresquetes.
Tenim 10 graus a Olot, a la Vall d'en Bas i a Sant Feliu de Pallerols, 9 a Santa Pau, a Ripoll i a Vic, 11 a Mieres, 12 a Castellfollit de la Roca, a Anglès i a Girona, en tenen 13 a Banyoles i a Figueres, i en tenen 6 a Das i 2, la més baixa, a Vall de Núria.
I què hem d'esperar en el temps?
Doncs mira, ja ho diu la dita, pel maig cada dia un raig. De moment el que tenim és un temps insegur, amb ruixats que aniran apareixent durant tot el matí i també a la tarda. De fet, ens hem llevat amb el cel força tapat. Això ha passat arreu de Catalunya i amb algunes precipitacions, sobretot a la zona de les Terres de l'Ebre, durant el matí serà la zona on hi plourà més, però vaja, aquí no es descarta tampoc que puguin haver-hi algun que altre ruixat, sobretot passat el migdia, que això és molt habitual aquí, Pirineu per Pirineu, començant a reaparèixer també alguns ruixats que poden ser d'intensitat moderada. Per tant, el paraigües l'haurem d'agafar i posar-nos diverses capes. Tot i així, les temperatures, en principi, seran bastant semblants a les d'ahir. Són temperatures suaus, les màximes no es mouran entre els 20 i els 22, això cap al migdia, però vaja, en general es mantindran sense massa canvis. I, de fet, pels propers dies ens espera una setmana així. Temps de maig, precipitacions, inestabilitat, sobretot concentrades a tota la zona del Pirineu. Potser sembla que divendres seria el dia més tranquil de la setmana, però ho anirem veient.
Peixos is my dum-durum-durum. Peixos is my dum-durum-durum. Peixos is my dum-durum-durum. Qualitat.
Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa.
Peixos Isma!
Entrem en matèria, tal com us dèiem en titulars, la construcció de l'espai cràter d'Olot puja gairebé 6 milions d'euros. Aquesta és la xifra final de la despesa que s'ha executat des del 2015 fins al 2022, on hi ha la compra de terrenys, l'obra i la urbanització de l'equipament.
Dels 5,7 milions d'euros, l'Ajuntament n'ha pagat gairebé 2, el que representa un 34% de la inversió. L'Ajuntament d'Olot ha rebut més d'un milió i mig d'euros de la Diputació de Girona i al voltant de 2 milions procedents d'Europa.
Informa Pau Masó.
El cost de l'espai cràter ha estat un dels principals debats que ha envoltat el nou centre d'interpretació dels volcans. Amb la seva inauguració es posa punt i final a anys de polèmica a la ciutat i la comarca. Però quina ha estat la factura final de la construcció de l'espai cràter, què ha pagat l'Ajuntament i quines subvencions ha rebut? A través dels pressupostos municipals dels últims anys, a Ràdio Olot, hem desgranat el preu final del nou centre d'interpretació dels volcans.
La compra dels terrenys.
La primera gran partida que l'Ajuntament va destinar a l'espai cràter va ser el 2015. Va ser la compra del terreny de Mas Pomer, on avui en dia hi ha el nou centre d'interpretació. El consistori va comprar el solar d'unes 3 hectàrees per un cost de 450.000 euros. Aquesta compra es va completar 4 anys després amb una altra d'un terreny complementari ubicat a la cantonada del carrer Pintor Diumenge. Es tractava de 157 metres quadrats que van costar 65.700 euros.
Les despeses de la construcció.
No va ser fins al 2020 quan els pressupostos de l'Ajuntament van començar a reflectir les despeses d'obra de l'espai cràter. Des de llavors fins ara han estat 3 anys seguits amb diferents partides destinades a l'equipament. L'obra en si ha costat 3 milions, als quals s'hi suma el milió dedicat a l'espai museístic i els més de 600.000 euros de l'urbanització de l'entorn. En els pressupostos dels últims 3 anys també hi apareixen partides relacionades amb les retribucions laborals de l'espai cràter, gairebé 200.000 euros, i altres partides com les assegurances socials, 61.400 euros, la comunicació i màrqueting, 74.000 euros, la senyalística, 20.500, o una partida de 100.000 euros per a possibles desviacions pressupostàries.
Les subvencions.
Els principals ingressos per finançar l'espai cràter han estat les subvencions que s'han rebut des de les administracions gironines, catalanes i europees. En total s'han rebut 3,8 milions d'euros, que representen el 66% de la inversió. La Diputació de Girona hi ha aportat un milió i mig. A Europa, a través dels ajuts FEDER, un total de 1,7 milions i la Generalitat 500.000 euros.
Què hi ha posat l'Ajuntament?
Amb les subvencions rebudes, el consistori olotí s'ha fet càrrec del 34% de la inversió, és a dir, hi ha hagut de destinar gairebé 2 milions d'euros. El consistori també s'haurà de fer càrrec del funcionament diari de l'equipament, que es calcula que rondarà els 130.000 euros anuals en els primers 3 anys. L'espai cràter d'Olot ha estat una de les inversions i projectes més importants dels últims anys a la ciutat. La inversió del Centre d'Interpretació dels Volcans ha superat el Firal, l'última gran obra de la ciutat, que va costar més de 4 milions d'euros, i també s'espera que superi la piscina coberta, que es calcula que pot costar 3 milions d'euros.
No deixem encara les obres, però ens n'anem cap a Ridaura, perquè allà un dels edificis més polèmics, com sabeu, ha estat el centre cívic, que ha costat una fortuna i no s'ha fet servir. La reforma del centre cívic de Ridaura ara queda aturada per l'augment del preu de l'obra, i és que l'empresa que se n'havia de fer càrrec i ha acabat renunciant a causa de l'augment dels preus de les matèries primeres.
El consistori ja està parlant amb altres empreses i intentarà evitar que s'hagi de tornar a obrir el concurs de licitació. Amb tot plegat, l'Ajuntament veu impossible poder dur a terme la reforma aquest 2022.
Els retards que ja acumulava la reforma del centre cívic de Ridaura ara s'hi afegeix un entrebanc més. S'esperava que el 2021 es posés fil a l'agulla a la millora de l'equipament, però un nou impediment farà que tampoc es comenci a treballar aquest 2022. L'empresa que havia de fer l'obra ha renunciat a ella. L'augment dels costos derivat de la crisi dels preus ha provocat que la companyia decidís fer marxa enrere dins del període legal que tenia per fer-ho. Ho explica l'alcalde de Ridaura, Agustí Llop, en declaracions a Ràdio Olot.
Malauradament anem una mica més lents del que ens hagués agradat, perquè sí que està licitat i es va otorgar a l'empresa guanyadora de la licitació, i aquesta empresa, abans d'ahir, si no recordo malament la data, va renunciar a l'execució de l'obra, degut als increments de costos de la situació actual que tots patim. Per tant, ara estem parlant amb la següent empresa licitadora, aviam si logrem arribar a bon port i poder-ho tirar endavant.
Ara l'Ajuntament està negociant amb la segona empresa que va guanyar el concurs públic de les obres. Si aquesta diu que no, encara hi haurà una tercera empresa. El que vol el consistori és evitar haver de tornar a obrir la licitació.
Es van presentar tres empreses, per tant, la que va guanyar ha renunciat, les altres dues encara poden optar a realitzar-ho. Totes dues, en principi, no mostren la seva voluntat de renunciar a l'obra. Per tant, estem intentant negociar a veure si podem tirar-ho endavant el més aviat possible. Intentem que la parada de les obres sigui el més breu possible i no tinguem que tornar a anar a licitació, cosa que ens enrediria segur uns 3 mesos.
El que també s'està mirant és el pressupost de l'obra. Fins ara rondava els 600.000 euros i es pagaven a parts iguals entre la Diputació, la Generalitat, l'Ajuntament i RCR Arquitectes. La nova situació i l'augment de preus han fet que s'hagi de tornar a mirar, tot i que el consistori es mostra optimista. Això sí, veuen difícil que amb aquest nou entrebanc la reforma del Centre Cívic de Ridaura pugui arribar aquest 2022, tal com es preveia a principi d'any, ja que els terminis de l'obra ronden els 10 mesos de durada.
I no deixem encara les obres perquè Olot crearà dos parcs infantils nous. Estaran ubicats a l'Hostal del Sol i al barri de les Fonts. L'Ajuntament també preveu actualitzar el Parc de les Mores i el de la plaça Picasso de Sant Roc. Per fer-ho, es doblarà la inversió que l'Ajuntament destina als parcs infantils de la ciutat, també per potenciar el manteniment de les 46 zones de joc que té la capital de la Garrotxa.
Les necessitats i també les peticions han portat a l'Ajuntament d'Olot a projectar dues noves àrees de joc infantil a la ciutat. Després de la creació del Parc del Firal Petit i el de la zona de la Faja, ara el regidor de Via Pública ha explicat que preveuen impulsar-ne dos més, una a l'Hostal del Sol i l'altra a la part alta del barri de les Fonts.
Estem treballant amb la definició d'una nova àrea de jocs a la zona de l'Hostal del Sol o la renovació també de tota l'àrea de jocs de la plaça Picasso al barri de Sant Roc. O altres que ja tenim definides i que esperem poder desenvolupar durant les pròximes setmanes i mesos, com és una reclamació que ja ens va arribar l'any passat de que es pogués disposar d'una àrea de jocs, una àrea de jocs infantils a la zona del carrer Xaloc, a la zona de la Falda de Batet, i aquest ja el tenim definit i esperem això, en els pròxims mesos, les pròximes setmanes, poder iniciar els tràmits per poder començar la primera fase que ja ens permetria tenir una nova àrea de jocs en aquesta zona, que és una zona molt familiar i per tant començar a haver-hi aquesta necessitat i segurament doncs, ja la podrem atendre ben aviat.
A més dels dos parcs nous que preveu l'Ajuntament, també hi ha previstes actuacions d'actualització al Parc de les Mores i al de la plaça Picasso de Sant Roc. Segons Aniol Sallabona, els nous parcs seguiran una línia inclusiva amb elements que permetin diferents maneres de jugar i també que potenciïn la imaginació. El regidor de Via Pública també explica que per dur a terme les noves actuacions i millorar el manteniment dels parcs infantils es doblarà la inversió.
Vam identificar amb la revisió que anem fent dels tècnics també la col·laboració ciutadana i el que vam detectar és que necessitàvem fer un esforç més gran del que havíem fet aquests últims anys. I, per tant, el que s'ha decidit és més que doblar. Fins ara hi havia uns 20.000 euros, que eren els recursos que hi havia establerts ja en pressupost per poder dedicar aquestes actuacions, i ara aquest pressupost ha passat a 50.000. Per tant, el que esperem és poder atendre moltes més àrees de jocs, poder actuar de manera molt més ràpida.
Actualment a Olot hi ha un total de 46 parcs infantils i d'esport i salut ubicats a pràcticament tots els barris de la ciutat.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Obrim la pàgina de successos. Una baralla amb navalles acaba amb 3 ferits menys greus a la Festa Major de Montagut. Els fets es van produir cap a les 3 de la matinada d'aquest dissabte.
Dos dels ferits van ser traslladats amb ambulància a l'Hospital d'Olot i un tercer hi va arribar pel seu propi peu. Segons han confirmat de fons a l'Hospital a Ràdio Olot, almenys un dels ferits va rebre una ganivetada. Segons els Mossos, els atacants formaven part d'un grup d'una vintena de joves que van assistir a la festa armats i buscant problemes amb la gent.
Segons han explicat els Mossos d'Esquadra a Ràdio Olot, al voltant de les 3 de la matinada de divendres a dissabte, l'organització de la Festa Major va trucar a la policia demanant la seva presència. Un grup de joves de fins a 20 persones, segons testimonis, estaven buscant i provocant problemes. Fins i tot algun membre d'aquest grup va robar diners de la caixa que tenia l'organització a la barra de bar de dins del casal de Montagut, on se celebraven concerts. Finalment, hi va haver una baralla a l'exterior del recinte que va acabar amb diversos ferits. Segons testimonis, el grup anava armat amb navalles. De fet, almenys un dels tres ferits que va acabar a l'hospital va ser atacat amb algun element punxant. El SEM va traslladar dos dels ferits a l'Hospital Garrotxí i el tercer va arribar pel seu propi peu. Les tres persones ateses eren homes de 23, 30 i 34 anys. El Servei d'Emergències Mèdiques va mobilitzar una unitat al voltant de 3:45 de la matinada. Es dona el cas que quan els Mossos d'Esquadra van arribar al lloc dels fets, la situació ja s'havia normalitzat i no van haver de fer cap intervenció. De moment, tampoc s'ha presentat cap denúncia. Aquest cap de setmana, Montagut celebrava la seva Festa Major amb dues nits de concerts i quatre dies de festa amb tota mena d'actes i activitats familiars i lúdiques. Durant les nits de divendres i dissabte, milers de persones van assistir als concerts de la Masovera Barbuda, Miquel Donroig o Làgrimes de Sangre, que, a part d'aquest incident, es van desenvolupar amb total normalitat.
Més qüestions. El propietari del macroprostíbul Paradise de la Jonquera, l'Alt Empordà, ha negat haver rebut amenaces durant el judici que ha arrencat aquest dilluns a l'audiència pels atacs amb explosius que va patir l'any 2012.
L'amo del local, José Moreno, assegura que tampoc tenia deutes i ha atribuït els atemptats a enveges de la competència. El propietari del Paradise ha assegurat que porta els seus negocis de manera professional i que no ha tocat els nassos a ningú.
El único motivo, digamos, que siempre he pensado a veces es que haya sido la competencia. Sí, porque desgraciadamente el dinero es muy malo y cuando llego a un sitio empiezo, vuelvo a insistirle, trabajo profesionalmente, no metiéndome con nadie ni tocándole la nariz a nadie, sino que doy un servicio, creo, al mismo precio que los demás, pero un poquito más profesionalmente. Entonces, poco a poco, pues te vas haciendo con la clientela.
Per la sala de vistes també han desfilat diversos testimonis, sobretot el personal de seguretat, que ha explicat què van veure aquell desembre. El judici pels atacs seu a 7 acusats a la banqueta perquè el fiscal demana penes de fins a 24 anys i mig de presó.
El tercer acusat de participar en el robatori durant el que va morir l'empresari de Platja d'Aro el 18 de novembre del 2012 s'ha assegut aquest dilluns al banc dels acusats de l'Audiència de Girona. El judici contra l'home, que s'enfronta a 15 anys de presó, ha començat aquest dilluns i està previst que s'allargui fins demà dimecres.
El processat havia fugit de la justícia i no el van poder jutjar maig passat. Aleshores sí que van jutjar dos altres acusats per l'assalt mortal que van quedar en aquell moment absolts. L'assassinat ha quedat impune perquè no es va poder identificar els lladres que van entrar a l'immoble, però les acusacions sostenen que aquest processat va facilitar l'accés a la casa als assaltants.
Recordem que aquesta qüestió, la mort de l'empresari Josep Comas, encara continua a l'aire. I una cinquantena de persones s'han concentrat a les portes de l'Institut de Cassà de la Selva per denunciar assetjament escolar al centre educatiu.
Pares, alumnes i exalumnes del centre han assegurat que fa anys que pateixen aquest tipus de situació i han apuntat directament al professorat i la direcció, a qui acusen de no fer res per aturar-ho. El detonant ha estat el cas del padrastre d'un alumne que divendres va colpejar el director. La mare de la nena, Jessica Zacarias, assegura que la seva parella va actuar en calent perquè el director se'n va riure quan li va demanar explicacions per la situació que diu pateix la seva filla.
Habemos con las tutoras correspondientes, tanto la de primero de ESO como la de segundo. El problema es que este curso ella no ha sufrido bullying. El problema es que ha sufrido humillación de los profesores, que es diferente. Este curso el problema ha sido con los profesores, no con los alumnos, que yo creo que es peor, porque un adulto tiene la capacidad mental de pensar cómo actuar y cómo decir las cosas. Tú no puedes decirle a una niña delante de 30 niños que está mal de la cabeza. Eso no lo puede hacer.
Aquesta, però, no és la primera vegada que denuncia uns fets similars. De fet, diu que l'any passat van posar un coneixement d'inspecció després que la menor també intentés suïcidar-se.
I al Ripollès, l'Hospital de Can de Bànol, el centre de referència de la comarca, ha suspès les visites de familiars a la planta 2 per un brot de Covid-19.
Actualment hi ha 11 pacients i un treballador que han donat positiu i la mesura s'allargarà durant una setmana. En aquesta planta hi ha malalts amb diferents patologies, com ara fractures de fèmur o problemes digestius i respiratoris. El director gerent del centre, Joan Graner, ho atribueix al relaxament de mesures que, segons ell, han afectat molt a la comarca.
La situació epidemiològica de tota la comarca, de tota Catalunya, i en especial la comarca del Ripollès, que és, això és la que tenim més a prop, està molt malament. I llavors la gent ja va sense mascareta i aquelles mesures de protecció que havien, pues, la gent s'ha relaxat i llavors la gent s'infecta.
A mitjans de setmana faran un nou test a tots els ingressats a la planta i als treballadors per comprovar si el brot ja va a la baixa.
I encara dos apunts més. La cooperativa Sostre Cívic recuperarà un edifici en desús de Calonge al Baix Empordà per destinar-lo a habitatge cooperatiu. Es tracta del primer projecte a nivell estatal d'habitatge cooperatiu per persones d'entre 18 i 35 anys.
L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni han obert aquest dilluns les inscripcions per optar a tenir un pis d'aquesta cooperativa. Els escollits pagaran una quota d'entre 280 i 400 euros al mes i una aportació inicial de 5.500 euros. El bloc que s'utilitzarà per aquest projecte té planta baixa i dos pisos més. Es va construir el 2018 i està a dos minuts caminant de l'Ajuntament i de l'estació d'autobús. L'any passat el consistori el va rehabilitar per construir-hi més espais comunitaris.
I l'Ajuntament de Girona posa a disposició de la ciutadania aparells d'autodiagnosi per saber el consum elèctric de les llars. Es tracta de dos aparells, endolls intel·ligents i un estuig d'instruments de mesura, que són molt senzills d'utilitzar i que es poden demanar en préstec a l'Oficina per la Sostenibilitat durant un termini màxim de 7 dies.
Els endolls indiquen el consum en temps reals i la resta d'instruments permeten saber el consum general per àmbit de la llar. Es podrà sol·licitar el préstec a un dels aparells, o tots dos, en funció de si es vol conèixer quins són els electrodomèstics que tenen un major consum o bé quin és el global del consum a la llar.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillam és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillam gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillam estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillam.com.
És temps ara pels esports.
Opticàlia, no només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticàlia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.
El Besalú continuarà un any més a segona catalana. A falta de dues jornades, el conjunt besaluenc ja ha certificat la permanència. Ha sumat en els 5 partits de la fase de permanència amb un balanç de 3 victòries i 2 empats, l'últim davant els Roses amb un gol a l'afegit. En l'any del centenari del club, el primer equip entrenat per Manel Puigvert ja ha assolit l'objectiu principal de la temporada i ja pensa en la pròxima, on vol optar a millorar la d'aquest any. Ens ho explica en Roger Isern.
Feina feta pel Besalú, que seguirà un any més a segona catalana. El conjunt verd i blanc s'ha salvat a falta d'una jornada pel final de la fase de permanència. Una salvació que s'ha aconseguit a base de regularitat amb un balanç de 3 victòries i 2 empats en les 5 jornades. Precisament l'últim partit va ser on els garrotxins van veure la derrota de més a prop, ja que fins l'afegit no van empatar davant els Roses. Un punt que va donar al Besalú la salvació matemàtica un any més a la categoria. L'entrenador de l'equip és Manel Puigvert.
La veritat és que una lligueta amb 4 equips és molt curta i no tens marge d'error, i està clar doncs, que realment nosaltres l'hem tractat molt bé, l'equip ha estat molt enter, hem jugat molt seriós, en un bloc defensiu doncs, molt ben posat, i llavors ofensivament hem portat moltes coses bones, i al final doncs, també doncs, la sort també et pot acompanyar una miqueta en aquest aspecte. No? Necessites una mica de tot, i al final doncs, el gruix de tot això doncs, ha fet doncs, que realment estiguem salvats ja ara.
Una temporada dels de Puigvert que va començar amb la novena posició a la fase regular de segona catalana. Com que no van quedar dels tres primers, els besaluencs han hagut de lluitar per salvar-se en un grup juntament amb el Cassà, Palafrugell i Roses. Amb la salvació a la butxaca, el Besalú ja pensa en la pròxima temporada, on espera millorar els números i poder optar a objectius més grans. Aquest diumenge, 17:45 de la tarda, tancarà el curs 21-22 al camp del Palafrugell.
I avui també hem de parlar de tenis taula, perquè el tenis taula Olot tanca la temporada amb un balanç positiu. Els equips de lligues d'estatal han mantingut la categoria primera, segona i tercera. Per contra, l'equip de divisió d'honor va caure en les primeres de canvi per optar a l'ascens de superdivisió. Amb la temporada ja acabada, des del club ja pensen en la pròxima, on esperen repetir els bons resultats i incorporar algun nou jugador al primer equip per tal d'aspirar a l'ascens a la màxima categoria.
Temporada notable dels equips del club tenis taula Olot. Aquest cap de setmana van tancar la temporada amb la permanència de l'equip de tercera estatal, després de superar la fase per mantenir-se amb una victòria davant el Vilablareix. Tant a l'anada com en la tornada, els olotins van guanyar per 1-5 a terres gironines i a casa van sentenciar-ho amb un 5-1 que els va donar la permanència definitiva. El club tenis taula Olot volia evitar caure en una fase on només se salvava un dels 5 equips que la disputava. El director esportiu del club és Òscar Gallego en declaracions a Ràdio Olot.
Ha sigut una miqueta més fàcil de l'esperat perquè bueno, jugaven contra Vilablareix, ells podien alinear doncs, diferents jugadors, però al final han fet uns equips que no han sigut, penso jo, els més forts possibles, i això ens ha ajudat una mica a treure ja el partit d'anada, un 5-1 a favor nostre, on només vam cedir 3 onzes, per tant, la diferència, sent aquest tipus d'eliminatòria, la diferència era molt gran perquè havíem de perdre pràcticament a casa 6-0, per tant, ho teníem molt fet i aquí vam tornar a guanyar 5-1. Bueno, l'eliminatòria va anar força bé, però estàvem una mica al límit amb aquest equip perquè si perdíem aquí després ja havíem d'anar a una fase de permanència on jugaven 5 equips i només se'n salvava un, no? I és el que volíem evitar.
Pel que fa a la resta d'equips del club, el de primera també ha mantingut la categoria i el de segona ha fet una gran campanya quedant segon. Si el Club Tenis Taula Olot no arriba a tenir ja un equip a primera estatal, podrien haver assolit l'ascens, però no ha fet falta. Ja fa setmanes que vam conèixer que l'equip de Divisió d'Honor va caure a la primera eliminatòria del playoff d'ascens a Superdivisió. De cara a la temporada vinent, Gallego explica que estan treballant per reforçar la plantilla del primer equip.
Bueno, s'hi ha parlat, hi ha algun nom, però encara no hi ha res definit, no? O sigui, aviam, tenim un equip que no té cap problema per mantenir-se a la categoria, perquè els 3 jugadors bueno, són bons jugadors per la categoria i cadascú amb el seu rol, òbviament, però bueno, és un equip per anar, entre cometes, sobrat per mantenir-se, no? Però si volem aspirar a anar a una fase d'ascens i anar amb garanties, perquè amb aquest equip sí que hi podem anar, sí que podem aspirar a anar-hi, l'any passat hi vam anar i aquest any ens hem quedat a prop.
Ara el club i la direcció esportiva s'asseuran en les pròximes setmanes per parlar del futur dels equips i si s'incorporen nous jugadors, mantenint el gran bloc de la darrera temporada.
Opticàlia. No només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticàlia. A la plaça Clarà 12 d'Olot.